RAC+1 us ofereix La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
Segurament molts de vosaltres heu tingut relacions sexuals en alguna ocasió sota els efectes de l'alcohol o d'alguna altra droga. El vi, la cervesa, l'alcohol d'alta graduació, la marihuana, el haixix, la cocaïna, les amfetamines...
Fa temps vam dedicar un capítol de la revolució sexual al Chemsex, era el capítol 49, i vam parlar d'aquestes sessions de sexe amb diferents substàncies que poden durar moltes hores i fins i tot diversos dies.
Però més enllà d'aquesta pràctica, que no és majoritària, moltes persones fan ús de les drogues o de l'alcohol per desinhibir-se o per intentar augmentar la sensació de plaer durant les relacions sexuals.
Avui volem parlar de quins efectes tenen l'alcohol i altres drogues sobre la resposta sexual, de com afecten l'erecció, el desig o la intensitat dels orgasmes, i també saber quins riscos comporten aquestes substàncies pel que fa al sexe i les relacions.
I per fer-ho escoltarem testimonis d'oients del podcast i també ens acompanya Jordi Garo, psicòleg i assessor sobre drogues i sexualitat a Energy Control. Jordi, gràcies per ser avui amb nosaltres a la Revolució Sexual.
Hola, bones, de res.
Comencem per la droga més normalitzada, que és l'alcohol, perquè en les primeres cites és molt habitual veure un vi per sopar, anar a fer unes copes després, perquè tothom té la sensació que un punt d'alcohol ajuda a deixar-se anar. És això el que provoca en el cos, la desinhibició?
Sí, en part. L'alcohol, com altres drogues depressores, no? a quantitats baixes, produeix aquest efecte de desinhibició, no? Que molts cops es confon amb l'efecte estimulant, però realment és degut a l'efecte depressor que causa en el sistema nerviós central. Però més enllà del que és la desinhibició, l'alcohol té altres tipus no? Bueno, té una multitud d'efectes al cos que depenen molt de la quantitat d'alcohol que s'estigui prenent al moment, però també de la seva freqüència, no? O sigui, no és el mateix quan estem parlant d'un ús esporàdic o recreatiu a que quan estem parlant d'un ús que és crònic, no? Després també no? Els tipus d'efectes, tant els que són efectes desitjats, que molts cops també estan relacionats amb l'eufòria, amb aquesta millora de les relacions socials, no? Que també estan molt vinculats a lo que és la desinhibició. Però després també hi ha altres aspectes que són més negatius, com per exemple la pèrdua de tenir la capacitat de judici, o també hi ha més relacionat amb temes de l'efecte de presó, com pot ser la descoordinació i la falta de memòria. També hi té altres complicacions l'alcohol, sobretot quan és un ús més problemàtic, no? Quan estem parlant ja d'un ús crònic, que estan molt relacionats també amb els problemes hepàtics, amb el tema de càncer, no? I ja quan el consum és molt problemàtic i s'està durant molt de temps, el que té l'alcohol és que també genera neurotoxicitat.
Aquesta idea que dèiem que l'alcohol ens ajuda a desinhibir-nos està molt estesa. Escoltem el que ens deia aquesta oient de la revolució sexual.
Yo soy partidaria siempre de que haya un control. El alcohol nos desinhibe, hace que no estés tan controlando la situación, pero yo creo que nunca has de dejarte llevar del todo, porque luego pueden haber sustos. A mí no me ha pasado nunca, pero ¿quién no conoce a alguien que se levanta la mañana siguiente diciendo ¿y este quién es? ¡Socorro! Entonces, mejor saber lo que hacemos, descontrolando un poquito, pero siempre controlando.
Què et sembla, Jordi? És factible això de descontrolar, però controlar? Es pot fer?
En veritat és amb l'alcohol, sí, o sigui, sí, es pot controlar, però és amb l'alcohol i amb altres drogues, no? És a dir, a nivell estadístic, quan estem parlant d'un ús problemàtic o un ús no problemàtic, sí que en general el 10% de la població que consumeix substàncies acaba desenvolupant una problemàtica, no? Un trastorn d'ús de substàncies. Això que són estadístiques generals, que sí que després, segons la substància, també la via d'administració, no? Aquest percentatge pot canviar. Sí que una de les coses que deia el testimoni m'ha cridat l'atenció, que és el descontrolar, no? Però controlant, jo crec que no s'hauria de tenir gaire al cap el concepte de descontrolar, perquè al final descontrolar implica que estàs consumint, no? Però sense tenir consciència del consum, no? Al final, les substàncies tenen uns efectes positius per a les persones, també tenen els efectes adversos, òbviament, i justament una forma d'evitar aquests efectes adversos i d'alguna forma maximitzar el que és el plaer, els efectes positius, és utilitzant-les d'una forma conscient. És a dir, hi ha dues formes de consum. Una és amb la cultura de drogues, no? Que vol dir atenent amb el que és els efectes de les substàncies que estàs consumint, atenent a les quantitats que estàs consumint, el que també és la redosificació, si es redosifica, el temps que s'ha d'esperar, no? Les possibles interaccions, que al final és tenir en compte una diversitat de factors, no únicament relacionats també amb la substància, sinó també amb la pròpia persona i amb el context. I en aquest cas, quan estem parlant de sexualitat, clar, hi ha una part individual de la persona, no?, que és com aquesta persona ha desenvolupat o quina vivència té de la seva sexualitat, no?, i, per una altra banda, amb la persona amb qui estàs tenint, no?, la trobada sexual o les persones.
Perquè pel que fa a l'alcohol, quins efectes negatius té en el sexe? Per exemple, pot provocar disfunció erèctil o manca de desig, és a dir, desaparició del desig?
Sí. O sigui, per una banda, hi ha dels efectes de l'alcohol i d'altres drogues, estem parlant d'uns efectes que són els psicològics, que seria aquesta desinhibició que en veritat ens la podem trobar amb altres substàncies i que al final és el que et produeix és aquesta desinhibició tant social com pot ser sexual, no? Que no s'ha de complir amb totes les persones, no? Que això és com important, perquè sí que no hi ha cap substància que tingui un efecte afrodisíac en si. Per el que fa concret a l'alcohol, el que són els efectes fisiològics, no? O sigui, que ja estiguin més relacionats amb el que és la resposta sexual, tenim que l'alcohol redueix la testosterona tant en homes com en dones, que està molt vinculada justament a el que és el desig. Després també té tot el tema d'aquest efecte de presó, no? que dèiem, que una de les característiques que té aquest efecte de presó és justament reduir la sensibilitat que es té, i per tant tot el que sigui el contacte físic o el plaer doncs es redueix, no? Perquè justament el que hi ha és una desensibilització. No? A part de que també el tema de la testosterona, no? El fet que hi hagi també menys desig, també implica que hi hagi més dificultat a arribar a l'orgasme.
També que l'orgasme sigui menys intens, suposo que sí, per l'efecte de presó, no?
Sí, exacte.
És a dir, que potser l'alcohol ens pot portar més fàcilment a tenir una relació sexual per aquesta desinhibició, però ens fa gaudir menys del sexe, al final?
Exacte, sí. O sigui, també és el que et dic, són la quantitat de la dosis, no? Estem parlant de que quan són quantitats petites, quan potser és una copa o dos, no estaríem parlant tampoc de que estigui afectant molt a el que és a la resposta sexual, no? Però quan estem parlant de que aquest consum incrementa, o si és també habitual, doncs justament provoca un efecte negatiu en el que és la resposta sexual. O sigui, al final de l'alcohol, també amb l'ús crònic, per exemple, hi ha desregulació hormonal, sobretot amb dones, que també dificulta el tema de la lubricació, a part de que també hi ha, de per si l'alcohol deshidrata, és a dir, l'alcohol té efectes diürètics, que el que et fa és, bueno, et produeix més ganes de miccionar, i el que es va fent, no, durant el consum és anar perdent aigua del cos, que justament l'última part que es queda deshidratada és el cervell i que per això hi ha la ressaca el dia següent si una persona no s'hidrata adequadament. I aquesta deshidratació el que provoca és dificultats en la lubricació no, de la vagina.
Parlem ara també d'altres drogues i escoltem què ens diu aquesta oient, que ens ha enviat la seva experiència al correu electrònic revolucio@racu.net. Recordeu que ens podeu enviar les vostres experiències i propostes de temes perquè els tractem aquí a la Revolució Sexual. Això és el que ens explicava aquesta oient.
En la meva experiència personal, follar amb drogues em va permetre relaxar-me per fer el meu primer squirt i, per tant, va ser meravellós. Però sí que és cert que hi ha una línia molt fina en la que, al final, follar sempre sota els efectes de les drogues no és el millor, tot i que de tant en tant, per què no?
Què et sembla, Jordi, aquest testimoni? De quines drogues podria estar parlant o quines poden provocar aquest relaxament de deixar-nos anar per aconseguir un squirt?
A veure, aquí, bueno, torno a repetir el que comentava, no? Que al final els efectes i la gestió d'una substància no depèn únicament de la substància, depèn també de la pròpia persona, de les seves característiques individuals i del context, no? I en aquest cas doncs, també amb el que seria és la vivència de la sexualitat i segurament la persona amb la que estava en aquell moment, no? És a dir, possiblement si aquesta persona era un total desconegut o desconeguda, doncs segurament aquest squirt no hagués succeït o s'hagués dificultat. En canvi, quan és una persona amb la que tens intimitat, que justament la intimitat és un aspecte molt important en el poder gaudir de la sexualitat, arribar a tenir més plaer, arribar a tenir més satisfacció, justament és com algo molt vinculat a la intimitat, no? I per l'altra banda, amb el que fa a lo de les substàncies, doncs segurament sigui algun tipus de substància que no sigui una depressora com l'alcohol, Tampoc no crec que sigui un estimulant, sinó que potser sigui amb cànnabis, MDMA, algun psicodèlic, no, que estan més vinculats a aquest augment de la sensibilitat.
Ah, ella també diu que follar sempre sota l'efecte de les drogues no és sempre el millor. És a dir, que clar, acostumar-se també a fer-les servir per aconseguir aquestes sensacions doncs no seria el més recomanable, no?
Exacte. Justament un aspecte clau amb el que és el consum de substàncies, que és molt important i que defineix bastant la relació que puguis tenir amb una substància, és el motiu de consum. Quan una persona està utilitzant una substància per una carència, una falta o perquè no està disfrutant alguna cosa, és quan aquesta relació amb la substància pot acabar sent problemàtica, no? En canvi, quan una persona està disfrutant, no?, de les relacions sexuals, de les relacions socials, de la seva vida, dels seus amics, i afegeix les substàncies per millorar alguna cosa que ja està disfrutant, el consum no ha de tenir per què ser problemàtic, no? Pot ser que sigui problemàtic, però potser està més vinculat per una falta d'informació, perquè aquesta persona no coneix o no sap quines són les estratègies per reduir riscos, no? Justament, doncs, amb el testimoni que heu posat, una de les coses que em cridaria l'atenció és que aquesta persona pugui arribar a tenir un squirt sense tenir el consum de substàncies. Si només s'aconsegueix amb això, al final es cau, no?, amb aquesta possible dinàmica.
O amb aquesta possible dependència, no?, per aconseguir-ho.
Exacte.
Parlem del popper, que es considera o es considerava com una de les drogues de la comunitat gai. Quins efectes té reals en el sexe?
A veure, el popper genera una sensació d'eufòria. Al final, aquests efectes depenen molt del context, no? Quan estem parlant davant d'una pista de balls, es tradueix en una millor apreciació de la música, i quan estem parlant del context sexual, doncs estem parlant de que això es podria traduir en el que és l'excitació o el desig. Però aquesta eufòria, no?, que seria com aquesta part més psicològica, va per una banda, i després hi ha la part més fisiològica, que estem parlant de que produeix una major facilitat a l'hora de dilatar. Que per això, justament, també estava molt vinculat en el seu moment a el que és l'àmbit de sexe entre homes, no?, perquè ajuda a la dilatació anal, però també a la vaginal, no?, perquè el que produeix el popper és que és un vasodilatador que vasodilata el que és, bueno, que ajuda a dilatar el que són la musculatura llisa.
Si parlem del cànnabis, és una droga que potser no es fa servir específicament per al sexe, però que té efectes comprovats en la resposta sexual, és així?
A veure, en veritat, el cànnabis potser no ho tenim ara relacionat amb el que és el sexe, no? Però si no ens en recordem del moviment hippie, no?, que era el moviment de la pau i de l'amor, no?, justament està molt vinculat també a el que és l'ús del cànnabis i el que és l'ús de psicodèlics, no? El cànnabis sí que hi ha estudis que relacionen que les persones que utilitzen cànnabis, doncs, tenen sexe amb major freqüència, tenen més satisfacció sexual, i a més també hi ha una diferenciació dels efectes que produeixen homes com amb dones, no? O sigui, sí que en dones aquesta satisfacció, aquest desig, es veu que hi ha una diferència, no?, que hi ha més efectes positius en el que és amb dones que no pas amb homes, sobretot perquè amb homes la complicació és el tema de l'erecció, no?, que també aquí és com remarcar, bueno, és que no només hi ha d'haver l'erecció perquè hi pugui haver un bon sexe, no?, però bueno, sí que el que facilita el cànnabis que és aquesta sensibilitat a l'hora del tacte i del gust, no?, que justament això, quan no hi ha erecció, no?, o sigui, ja sortint d'aquest falocentrisme, ajuda molt a el que són els actes previs, no?, i doncs, altres tipus de jocs o de pràctiques que no involucrin en si la penetració, no? Sí que és veritat que també en homes, quan s'arriba a l'orgasme, està més relacionada amb més plaer.
I la cocaïna quins efectes té en el sexe i les relacions?
Doncs la cocaïna és un estimulant que en algunes persones pot produir un major desig sexual, que aquests efectes, segons la freqüència i la quantitat de consum, doncs, poden ser més negatius i que també depenen molt del context i de la pròpia persona, no? En el cas dels estimulants, en general, el que pot haver és un tema de major compulsió, no?, per la búsqueda de la pràctica o de l'acte sexual, no?, que això es pot traduir a quan estem parlant de que aquesta persona està tenint sexe amb una persona que no pugui tenir intimitat, no? Llavors, pot haver aquesta insatisfacció i que aquesta persona pugui no, acabar desenvolupant aquesta compulsió, no? Que està molt relacionada amb el que és la alliberació de dopamina, no? Que aquesta alliberació de dopamina la tenen més estimulants que no passa la cocaïna. Per posar-vos un exemple, doncs, que la persona pugui estar buscant sexe amb altres persones per aplicacions, no?, de contactes, o que hi hagi una compulsió a l'hora de fer-se sexe una masturbació, perquè no hi ha una satisfacció amb el sexe, no? També passa amb altres estimulants, que quanta més quantitat es consumeix, el que és l'erecció es dificulta més i també aquest tipus de substàncies estan molt associades amb la deshidratació. I el que genera això també és una major dificultat a l'hora de la lubricació vaginal. A part de que també la cocaïna, segons s'eleva el consum, també dificulta l'orgasme, no? Que també està bastant relacionat amb el tema de la compulsió, no? Perquè no s'arriba a l'orgasme, no s'arriba a l'ejaculació i també, també té les dificultats en l'erecció.
Jordi, s'estan estudiant els efectes de les drogues psicodèliques en la sexualitat. Aquests estudis què en diuen? Què en sabem?
Doncs justament ara hi ha aquesta major investigació amb les substàncies psicodèliques, no? Sobretot per al tema de del tractament amb la depressió, i s'estaven investigant també amb el tema de la sexualitat, perquè fins ara s'havien utilitzat els antidepressius, no? Que justament els antidepressius afectaven el que és la resposta sexual, no? Disminuïen el desig i, clar, el tema de la sexualitat, tenir sexe, no? També està associat a una millora de l'ànim, i justament això està bastant vinculat amb el que és la millora de lo que és els símptomes negatius, no? De lo que és la depressió. I s'estaven investigant per aquest motiu, i el que sí que s'han anat veient és a partir de la revisió d'un estudi naturalístic, és a dir, de persones que utilitzaven recreativament sense un control substàncies psicodèliques, que hi havia una millora en el que és de la satisfacció i de l'acceptació de comportaments sexuals. Això per una banda. Després, per una altra banda, aquest mateix estudi també revisava el que era amb un assaig clínic, no? amb el tema de les substàncies psicodèliques, i també trobava al final que hi havia una millora amb el que és en l'esfera sexual.
Aquí hi entraria l'MDMA en aquestes drogues psicodèliques?
Sí, però no. És a dir, sí que amb el que és ara la investigació psicodèlica, l'MDMA s'està estudiant, no? per tractar sobretot l'estrès posttraumàtic, perquè té, no? aquesta part d'empatogènesis, no? Que també et fa sentir amb més capacitat de tenir com una autopercepció dels teus sentiments, no? Però al final el tipus de perfil que té com a substància és més estimulant, no? Justament l'MDMA també pot tenir dificultats a l'hora de l'erecció, no? Però hi ha una major connexió amb l'altra persona, hi ha una major sensibilitat a l'hora del tacte, i llavors hi ha com una millora sobretot amb el que és la intimitat, no? Això en el cas que aquestes relacions siguin íntimes. Quan estem parlant de persones que no hi hagi aquesta vinculació, el que pot és facilitar aquest sentiment de connexió. No, un consell molt important que es fa quan es consumeix MDMA i es tenen relacions sexuals és sobretot que no prenguis decisions a l'hora de tenir un compromís o casar-te, no? Perquè justament aquests efectes, no?, que produeixen la substància desapareixen, no? Poden desaparèixer quan es cessen, no?, aquests efectes.
Tenim un altre oient que també ens ha enviat la seva experiència amb drogues i sexe i que avisa dels riscos evidents que això té per la salut.
La meva experiència com a consumidor, no d'alcohol, però sí d'altres substàncies en concret, i per mi la més complicada és la metamfetamina, malauradament des del primer moment et converteixes en un addicte. Per tant, és una droga que té una tolerància X i cada vegada l'has d'anar augmentant, depenent i tolerant d'aquella substància. Per tant, et converteix en un esclau. I si això ho relaciones amb el sexe, doncs encara es complica més. Al final també té conseqüències físiques, perquè acaben arribant petits problemes de salut o grans problemes de salut, depenent de l'hàbit de consum de cada usuari, però és el més normal. Dependència, problemes a les dents, problemes al ronyó, problemes de malalties de transmissió sexual. Per tant, la meva experiència és que ha intensificat molt la relació sexual, el plaer, però per altra banda m'ha restat amb salut, i sobretot, i m'oblidava, em provoca situacions d'estrès, crisi de pànic, perquè això és l'endemà. I això també és important de saber.
És interessant això que ens deia, que les drogues li han intensificat el plaer, però que li han restat salut, i també ens explica aquests altres efectes.
És cert que amb alguns tipus de drogues l'experiència sexual pot estar augmentada amb temps, amb sensacions, amb... Si una relació normal sense substàncies pot durar uns minuts, amb algun tipus de substància, concretament amfetamina, pot estar durant hores, o un dia, o dos dies sencer. Amb altres tipus de substàncies, com podria ser la Viagra, que també és una droga, o cabreget o d'altres medicaments per provocar ereccions, l'erecció pot durar hores, també. L'alliberament de dopamina del cervell de manera artificial per les drogues fan al final que tu visquis en un estat d'eufòria, allò que hauria de ser alegria, però no eufòria màxima. Llavors s'intensifica moltíssim el plaer. Per altra banda, també considero que l'empitjoren, i molt. Aquestes relacions sexuals al final es basen en un engany del cervell, i és que tu li estàs ficant una substància de fora per fer-li creure al cervell que allò és una felicitat màxima. Per tant, quan allò passi, el que t'haurà quedat és fum. No hi ha una base, no hi ha un conèixer l'altra persona, no hi ha una segona cita, no hi ha un què he tret de profunditat d'això perquè va ser només sexe, probablement molt salvatge, probablement molt llarg, probablement molt excitat, però no és real en la majoria dels casos si busquem algo més profund. Per tant, bueno, crec que l'empitjora per una banda, arribes a límits on tu no volguessis arribar en una situació sense drogues, i aquí hi pots arribar fàcil, perquè el teu enteniment també està una mica trastocat, i això comporta un risc, que són les malalties, infeccions de transmissió sexual i altres perills.
Què et sembla el que ha explicat Jordi?
Bueno, a veure, quan comentava el tema de la metamfetamina, clar, aquí hi ha un tema de la substància, que aquesta substància sí que té un major potencial de generar dependència, però també hi ha un aspecte bastant important que està molt relacionat amb la via d'administració, no? Quan aquesta substància normalment, no, es fuma, i justament aquesta via d'administració juntament amb la injectada és la que està més associada a usos problemàtics. I també, per lo que hem anat veient, també amb el servei d'anàlisis que estem monitoritzant al mercat no regulat de substàncies, el que anem veient és que aquesta substància es consumeix molt per via fumada, que és aquesta via que té major risc de dependència.
Ell parlava de drogues per allargar la relació sexual, mencionava la Viagra. Consideraries la Viagra com una droga per augmentar el sexe, les hores que pots estar doncs, tenint una relació sexual?
Bueno, no és tant una substància que pugui arribar a allargar la relació sexual, sinó que és una substància que el que et permet és tornar a tenir una erecció. Per tant, no és que estigui allargant el que és l'acte sexual, sinó que t'està tornant a permetre a tenir una altra erecció per poder continuar, que és bastant diferent a el que produeix una substància estimulant, que el que et fa tenir és més energia o més activitat per poder allargar. No?
I de les drogues que hem parlat, quines servirien per augmentar la durada de les relacions sexuals?
Les substàncies, en general, compliquen l'arribar a l'orgasme, en general. Però les que estan més relacionades en allargar durant hores el que és la duració, estan més vinculats a el que són els efectes estimulants.
El consum de drogues relacionat amb el sexe es vincula també a un major risc d'infeccions de transmissió sexual? Va molt lligat?
No. Una cosa és que el consum de substàncies estigui lligat a una major infecció d'ITS, i una altra cosa és, no, que al final això no depèn de la substància que es consumeix, sinó de les pràctiques sexuals que es té. Si ens posem a comparar, no, per exemple, la prevalència de les ITS amb persones que participen en orgies però que no consumeixen drogues, no és gaire diferent de, per exemple, en el chemsex, no, de les ITS que es troben en persones que són usuàries de chemsex. Perquè al final el tema és el sexe grupal o la quantitat de parelles que es pot tenir una persona, no? També hi ha un tema d'hàbits, és a dir, quan estem parlant d'una persona que potser no surt de festa, que no consumeix substàncies, doncs, òbviament, segurament pugui tenir menys relacions sexuals que una persona que sí que consumeix substàncies i surt de festa, no? Que aquí em sembla que és bastant important, perquè sí que tots els estudis, o sigui, la majoria d'estudis fan inferència amb això i després busquen el per què, no? El per què es produeix aquesta major prevalència d'infeccions d'ITS. Que sí que està, però no està relacionat amb el consum en si, sinó al final és un tema d'hàbits i del número de quantitats de parelles.
Quan prenem qualsevol tipus de substàncies, ja sigui alcohol o drogues, i sobretot depenent de quin tipus de droga, perdem aquestes limitacions, perdem consciència, i llavors igual fem coses de les que després ens arrepentim. Som menys cautelosos al moment de prendre precaucions, i jo, per la meva experiència, puc dir que, a més, el fet del sexe, que és algo que normalment es disfruta molt, com que perd aquesta part que no el disfrutes tant, o sigui, que ho fas, però que realment no sents el mateix que quan ho fas perquè vols, perquè estàs bé i que estàs net.
Per acabar, Jordi, què et sembla aquest testimoni?
Bueno, el concepte de net per mi representa una mica un tema de prejudici, no?, amb el que és el consum de substàncies. Per una altra banda, també hi ha un tema molt important a l'hora d'utilitzar les substàncies, que és justament el que parlava anteriorment, que era la consciència, no? O sigui, ser conscient de com estàs utilitzant les substàncies, però que també implica ser conscient dels factors individuals, no?, d'un mateix. Quan estem parlant del sexe, o sigui, quan estem parlant d'un context on les substàncies estan vinculades al sexe, implica que també hi han d'haver unes limitacions, o sigui, conèixer les teves pròpies limitacions. Al final, les substàncies poden ajudar a desmuntar inhibicions, no?, socials, personals, i poden ser positives, no?, perquè et poden ajudar a experimentar, però també la desinhibició pot ser negativa, perquè al final el que et fa també és no tenir un control i, sobretot, per exemple, si no es té consciència o no es coneix o no s'autoexplora la pròpia sexualitat, poden haver arrepentiments, no? És a dir, al final el tema de l'estigma es produeix tant amb el consum com amb la sexualitat, i estem en una societat que té molta història amb la religió cristiana, que justament ha criminalitzat molt, per una banda, les substàncies, menys l'alcohol, i per una altra banda, el sexe, no? En el cas de les dones, no disfrutar del sexe, i en el que és els homes, que aquest sexe sigui a nivell a quantitat, no? Que quan més sexe, millor.
Hem parlat dels efectes de l'alcohol i altres drogues en el sexe amb Jordi Garo, psicòleg i assessor sobre drogues i sexualitat a Energy Control. Jordi, gràcies per aquesta estona amb la revolució sexual.
De res.
I avui acabem la revolució sexual proposant-vos una obra de teatre, Jauria, de Jordi Casanovas, que es pot veure al Teatre Romea de Barcelona.
És l'obra basada en el cas de la Manada, la violació grupal durant els Sanfermines del 2016, que va suposar un abans i un després en la regulació dels delictes sexuals. De fet, l'obra s'ha creat a partir de la transcripció del judici d'aquest cas i tot el que s'hi diu, per tant, es va declarar realment en seu judicial.
La protagonista de l'obra és Àngela Cervantes i també hi surten Carlos Cuevas, Artur Busquets, Francesc Cuellar, Quim Ávila i David Menéndez.
Després d'estrenar-se a Madrid i fer gira per Catalunya, ara Jauria es pot veure al Romea fins al 5 de maig. Les entrades ja estan a la venda.
I amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut
i bon sexe.
RAC+1 us ha ofert La revolució sexual, el podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller i el disseny de so de Salva Coromina.